Final Cut! Plena per dalt! Final Cut! Plena per dalt! Final Cut! Plena per dalt! I tothom se'n fot de mi!
Són les 11 i 13, les 18 i 13 a la remissió. Tenim aquí amb nosaltres amb Miquel Costa, preparat per aquesta secció dedicada a la filosofia. Miquel Costa, bon dia, benvingut.
Bon dia, Jamila, gràcies. Què tal?
Molt bé, aquí molt bé, desitjant que ens parlis de l'Odissea, no?
Sí, l'Odissea d'Homer ha sigut la segona lectura del club de lectura de filosofia que van començar aquesta tardor. I si bé no és una obra estrictament filosòfica, sí que és un recull de mites, perquè al final és això, més que un mite sol, és una compilació de mites, que es pot entendre des d'una perspectiva filosòfica. De fet, mira, m'he proposat explicar-te l'Odissea en 10 minicapítols.
Molt ambiciós, això, eh?
Sí, perquè és una obra extensa i que bé, en realitat dura 10 anys, la tornada d'Ulisses de Troia a Ítaca, però en realitat faré servir, ja saps que hi ha un mite d'heroi universal que es diu el Bonamita, de Joseph Campbell, que va ser un antropòleg nord-americà de principi del segle XX, que va investigar, bé, ell investigava la religió, investigava els mites, estudiava com s'estructuraven, no? I va descobrir que hi havia, que realment com a heroi universal hi havia un monomita, un mite únic que compartien totes les cultures, no? Mm. I aquest mite és un viatge que fa un heroi, una heroïna, és igual, i que té una sèrie d'etapes, no? A vegades són 10, 12, però l'he fet en 10. Mm. Per tant, mira, si vols anem repassant l'Odissea des d'aquests passatges, en què significa filosòficament cada passatge, què et sembla?
Perfecte.
Mira, començam que, com si fos una pel·lícula, ens endinsam en un món en què està tot en ordre, no? El protagonista està treballant, si és un estudiant està estudiant, si és un home de camp està treballant al camp, i aquí Ulisses el trobam en el seu palau d'Ítaca, amb Penèlope, la seva esposa, amb el seu fill petit, treballant al camp, com el rei d'Ítaca que és, no? Tot en ordre. Aquest moment, que és el moment del món ordinari, simbolitza l'ordre. L'ordre que es trencarà, evidentment, no? I que hi haurà que restablir. Mm. Llavors tenim un segon passatge, que és la crida a l'aventura. Ja, d'alguna forma, reps una crida que a vegades és d'una forma metafísica i d'altres és real, no? En aquest cas, Ulisses rep l'ambaixada de guerrers micènics que el van a buscar perquè ha d'anar a fer la guerra a Troia.
Mira, això em recorda moltíssim a un altre llibre que he llegit que es diu El viatge de l'escriptor. Me'l van fer llegir sí, a l'universitat. I parla de com fer una història.
Exacte.
O sigui, com escriure un llibre, no?
Clar,
i és això.
Sí, sí. És que és, el que va fer Campbell aquí és descobrir que hi ha una estructura que és universal i que és comuna a totes les cultures i que la pots trobar a la Guerra de les Galàxies o la pots trobar a l'Alquimista de Paulo Coelho o la pots trobar a l'Odissea d'Homer.
Clar que sí.
Però és en l'Odissea on aquests passatges que va descobrir Campbell estan més representats.
Mm. Molt bé.
Més fixats.
Per tant, hi ha un ordre que es romprà, ja s'ha de restablir.
En un primer moment hi ha un món ordinari, hi ha un ordre conegut. En un segon moment hi ha aquesta crida a l'aventura que et venen a buscar per emprendre un deure, no? Que simbolitza una mica sa obligació moral i política de combatre, en aquest cas, a Troia, no? En un tercer moment tenim un instant en què l'heroi dubta, no? Mm. Hi ha com aquest rebuig de sa crida, que en principi ho rebutges, no? Això també és molt present en les pel·lícules de Harry Potter.
I tant que sí.
No? Que dius, no, que va, jo aquí, no m'hi vaig capaç, no? I aquí fixa't que el que fa Ulisses a l'Odissea és fingir que està boig. O sigui, ell fingeix un deliri. I el que fa quan arriben els reis grecs que li diuen que ha d'anar a la guerra de Troia és començar a fotre sal en el camp. Que dius, això només pot ser un boig, perquè saps que la sal deixa la terra erma, no? I, però al final, no, l'enxampen, entenen que els està volent embolicar i se l'emporten i finalment accepta anar a Troia. No? Llavors tindríem una quarta trobada, que seria amb el... Sempre hi ha un mentor, no? Sempre hi ha un personatge savi, que sol ser un ancià. En aquest cas, és un déu, és una deessa, que és Atena, que és la deessa que durant tot el seu periple l'aconsella. I bé que fa, perquè si no, a més, els consells d'Atenea són claus en Ulisses per poder arribar a bon port, no? Per tant, és aquesta figura desmentor, que simbolitza la saviesa externa, una figura paternal.
És Dumbledore, eh?
Exacte. Sí, sí. És que és el que et dic. Vull dir, són estructures que les trobes en qualsevol narració èpica, sobretot.
Sí,
no?
Sí.
Llavors tenim una cinquena part, un cinquè passatge, que és quan travesses el primer llindar, no? Hi ha com una mena de llindar que una vegada que l'has traspassat ja no pots tornar enrere. No? Que d'aquí d'alguna forma és sortir de cap a Troia i s'arribar a Troia, que si estan 10 anys assetjant Troia, perquè el viatge d'Ulisses compta sa tornada després de 10 anys de guerra de Troia, sa tornada cap a Ítaca, que dura 10 anys més, no? Però en aquest moment dins l'Odissea seria travessar el llindar, és ja haver acceptat i arribar en el front de batalla, no? Després hi ha tot una sisena part que és extensa, que és el període de proves. Tu has de passar una sèrie de proves, una sèrie de monstres que has de matar o una sèrie d'endevinances que has... No? Algun jeroglífic, alguna... Això també està molt present en aquestes pel·lícules de La recerca de l'Arca perduda i tot, no?
Sí, i tant. I també, ja seguint amb Harry Potter, que jo a més soc gran fan, doncs totes aquestes petites proves que va passant ell quan arriba a Hogwarts, no? Ha d'aprendre a fer pocions, ha d'aprendre doncs, els encantaments, es troba no sé qui amb el bany i ha de lluitar contra una serp, no?
Clar, exacte. I a més, cada prova d'aquestes, que sempre n'hi ha moltes i diferents, té una simbologia filosòfica i d'aprenentatge, no? Aprens autocontrol, aprens no només força, no? Que diries un heroi només amb la força, no, ni Ulisses, que era un guerrer, no superava les proves amb la força, les superava en moltes formes, no? Aquí, per exemple, en l'Odissea hi ha passatges famosos que els coneix tothom encara que no s'hagi llegit l'Odissea, no? Per exemple, l'episodi de les sirenes, no? En què ell demana als seus companys, als seus mariners, que el fermin en el pal major per poder escoltar els cants de les sirenes i no tornar-se boig. I els diu, no, i encara que us digui, i vosaltres posau taps de cera a les orelles, i encara que us digui que atureu, que aneu cap a les sirenes, vosaltres redemau amb més força, no? Bé, aquí l'heroi passa una sèrie de proves, cadascuna això, no?, amb un significat, i llavors arriba a un moment, com a setè passatge, en què arribes a la cova més profunda.
Clar. No?
Arribes en el moment fosc, en què entens les teves limitacions, no? Aquí, en l'Odissea, està simbolitzat en l'arribada a l'Hades, no? A l'infern, allà on estan, més que l'infern, allà on estan les ànimes. Descens en aquest fons fosc de la condició humana, allí Ulisses hi troba sa mare morta, hi troben els seus companys que van morir a Troia, i d'alguna forma simbolitza quan l'heroi reconeix la seva pròpia mortalitat. Durant la guerra, en plena fervor de la batalla, ets immortal i et creus immortal. I arriba un moment en què entens que res és per sempre i que mira com estan tots els teus amics, els teus familiars, i que allí és on acabaràs tu, no? La cova més profunda. Llavors, com a vuitè punt, hi hauria la gran prova.
Clar.
Aquella prova que, si superes aquesta, ja d'alguna forma és aquella que ja estem prop del final, vull dir, és una prova complexa, no? I aquí Ulisses ha de decidir, quan torna amb la nau dels Feacis, si passar prop de la costa i que hi ha un monstre de no sé quants caps que es menjarà a molts dels teus mariners o a tu mateix, o passar més lluny, on Posidó crea un remolí sobre les aigües que engullirà la nau sencera. Per tant, ella ha de decidir o
O malament o molt malament, no?
Exacte. Exacte.
No té molta opció.
No, no. Malament o pitjor.
Exacte.
I que tria ell? Malament. Mm. I per tant, Serrano s'acosta i perd una sèrie de mariners, no? Però tot això, també, en tot moment, hi ha un punt que és important, que és la recompensa, que aquí ve en forma de punt número 9, que és una estructura que després pot variar, però que més o menys... Hi té que haver recompensa, perquè si no, no faries totes aquestes coses, no? I per tant, arriba la recompensa en su punt número 10, quan torna de t'exili, i arriba a Ítaca, i es restableix l'ordre que en un principi ell tenia. Clar, hem fet un resum molt ràpid, però aquí han passat un munt de coses que el que han fet és transformar la personalitat i el coneixement d'aquest heroi, no?
Sí, sí. I relacionant-ho sempre amb en Harry Potter, ell arriba a l'escola sent un nen, un ingenu nen que no sap ni d'on ve ni qui és, no? I acaba la primera pel·lícula ja, doncs, sent reconegut pels altres com un heroi, com una persona, doncs, elegida, escollida d'alguna forma per protegir de Voldemort, perquè, a més, ell, parlant també d'aquest moment fosc, ell té part de Voldemort a dins seu. I jo crec que és per a ell aquest moment el que ell se n'adona, no? De la seva vulnerabilitat, de la seva feblesa.
Clar, és que és el que dèiem, no? Són estructures que s'han adaptat a moltíssimes coses i per això també dins la narració, dins la narrativa, també es treballa, evidentment, si totes les històries passessin per aquests 10 punts estrictes, però el que passa després és que pots agafar aquests punts i transformar-los. Vull dir, el mentor pot ser qualsevol cosa. Al final sempre tenim un mentor. Al final aquí pots veure un viatge d'un heroi, hi pots veure una estructura literària o hi pots veure una vida personal.
Sí, sí.
Perquè també són arquetips que també passam, tots passam proves, tots tenim petites recompenses, tots tenim anhels. I al final el que va descobrir aquí Campbell és que no som... Tan diferents com a mínim en qüestions de mitologia, les cultures del món han evolucionat per camins molt semblants.
Totalment, i de fet a les històries, doncs, aquest llibre que ens van fer llegir a la universitat, El viatge de l'escriptor, era efectivament la mateixa exacta estructura.
Sí, sí, és el monomite de Campbell, de Joseph Campbell. Sí, sí.
Doncs molt interessant, Miquel Costa, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest espai. Mira, i ara us deixem amb una cançó que m'agrada jo posar cançons relacionades amb noms, i avui us deixo amb aquest Café para Platón, de Fernando Viergo.
Medio terminar su carrera se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo, porque él todo lo dio. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz es el vapor entre los dedos de la humanidad, y los pretendes juntar son tantas manos que no alcanzarás. La clase continuaba en el café. Afuera el mundo giraba al revés. Era la loca aventura de la fe por cambiar. Era al revés. Un día de octubre a clases no llegó. Un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz escapa por entre los dedos de la humanidad, y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarás. Que solo se enfrió en mi canción.